Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
All right, we'll get one more.
Passant de les 5 de la tarda, com cada 15 dies aquí al Fabricació, rebem amb un fort aplaudiment a la nostra experta en vol i mal cine. He dit jo vol. He dit jo vol, oi?
Vol.
Doncs bon. Bon i mal cinema. És la Lorea Arrizabalaga que bé, ens ha dit... A veure, la Marta Hark ens ha dit, Lorea, que avui vens... Digue-ho tu, quin és l'estat d'ànim que tenim?
Ganes d'estiu.
Ganes d'estiu.
Ganes d'estiu.
I això... I com s'interpreta això? Però hi havia com un concepte, no? Que...
Sí, bueno, no l'he encontrado, pero yo me siento con ganas de verano, de vacaciones.
Con ganas de verano. Vale.
Sí, muchísimas.
Pero moltes, ¿eh?
Porque estamos en una época que es junio, un poco raro, ¿no? Que te sientes como un zombie, ¿no? Sabes que las vacaciones hasta agosto no son, en mi caso... Y estás como, bueno, puedes más, todavía tienes mucho trabajo por delante. Entonces, yo he sentido la necesidad y la inspiración a este estado de ánimo me viene porque yo comentaba hace poco con un amigo que el mejor momento para ver películas de terror es en verano. Es que en verano hay muchos estrenos de pelis de terror.
¿Y por qué? ¿Tú sabes si responde alguna...? No.
A ver, también el cine, el verano es un momento en el que la gente va mucho al cine. Y muchas películas de terror ocurren en verano y es curioso también, ¿no? Este fenómeno. Creo que, no sé, quizá los blockbusters se estrenan en verano y hacen que otra gente vaya a ver otro tipo de películas y es interesante, no solo Halloween. Imagínate que todas las pelis de terror fueran en Halloween.
No, claro
no se puede.
Lusificar, ¿no?
Claro, ellos estratégicamente se busca algún fin de semana que sea potente en verano y encaja bien. Y yo desde que veo cine de terror muchos estrenos son en verano y es curiosísimo.
¿Tú te miras películas de terror, eh?
A mí me encantan muchísimo. Yo os traigo hoy... Pero no os quejéis que os he traído muchas pelis de amor.
Vale,
lo que no he traído es pelis de acción. Y he traído pocos thrillers también, me estoy dando cuenta.
¿Sabes que soy muy fan del thriller, yo?
Pues no te preocupes, ya haré algo.
¿Sí?
Creo que me quedan un par de secciones hasta fin de temporada, ¿no?
Va, hacemos alguna cosa de thriller.
Sí, vamos a hacer thriller. Pero bueno, vamos con la primera recomendación.
Sí.
Que es la película It Follows.
Soñaba con que llegara el momento de tener una cita. Me veía a mí misma, cogida de la mano, con un chico realmente guapo, conduciendo sin rumbo. Supongo que era disfrutar de la libertad.
Ya te agrada, ¿eh?
Jay, estás despierta.
Jay, ¿qué te pasa? ¿Quién es la Jay? Explícanos.
A ver, es
Lorea.
La historia de Jay, que es una chica de 19 años que tras salir con un chico que apenas conoce, se ve atrapada en un juego del que no puede escapar. Algo la perseguirá hasta que tenga relaciones con otro chico y le pase el testigo. Esta historia me encanta, porque todas las películas de terror tienen como un mensaje implícito, un mensaje social implícito. Es que es interesantísimo, ¿no? Porque y esta peli me gustó muchísimo porque me pareció una... Es una película que es del 2014... Y que coge cosas de género slasher, que el género slasher es el de cuchillo, clavar cuchillo, ¿vale? Y hace ciertos homenajes al cine de terror de los años 70, pero muy bien hecho, muy bien adaptado a los tiempos modernos. A pesar de que es una peli que tiene 10 años, sigue envejeciendo muy bien. O sea, tú la ves hoy en día y es como muy atemporal, porque de hecho en la película no hay teléfonos móviles. Da la sensación
pero,
de
mira,
que...
Fem una cosa, Lorea. Tu dius això, que aquesta pel·li està en línia amb l'slasher, que diguéssim que és
slasher
una mica...
Slasher que sí que no. Bueno, llavors... És un poco terror psicológico.
Ui, val. Llavors, que va amb ganivets, diguéssim.
Claro, a ti te contagian algo. Tú tienes relaciones con un chico y de repente empiezas a ver a gente que te sigue.
Sí.
Que puede ser tu madre, que tiene pinta rara. En plan, mami, ¿qué haces? Y mami te hace algo. Pero es que aparecen en cualquier momento. O sea, It Follows es un ente que no se sabe qué es.
Val. Però mira, agafem, si et sembla, perquè ja veig que avui hi haurà bastantes pel·lis de terror, fem una... En comptes de posar-li estrelles, posarem ganivets. Llavors, aquesta peli, ho entens? O sigui, saps el que et vull dir? Vamos a poner cuchillos.
Sí.
Llavors, aquesta peli, quants ganivets tindria, tu, de terror? Saps el que et vull dir? Cinc ganivets és...
Vale, nivel de terror. Depende. Es que depende de la persona. A mí...
Per tu.
De 0 a 5, por ejemplo.
¿Cuántos
ganivets? 3.5.
3.5?
Sí.
Vale.
3.
Vale.
A ver, yo me tapo la cara a veces de... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Me la tapo mucho porque me encanta esa sensación.
Pero
es una buena peli de, una buena película de terror y yo la he recomendado mucho. Quiero ver algo de terror bueno. Digo, vete a ver... O sea, mírate It Follows.
I on es pot veure, Lorea? Es pot recuperar en alguna plataforma o... Això és més complicat.
No, tiene que estar en plataformas y te lo voy a decir después, al final de la sección, ¿vale?
Vinga,
porque
va.
No te lo he puesto, es verdad.
Bueno, pues passem a la següent, et sembla?
Uh-huh.
Vinga,
vale.
Va.
La segunda película...
Sí, digues. No, però va parlant de... Sí, digues.
Ah, ok, es Black Phone, ya. Bueno, métela, Paula.
Sí, vinga, va.
No digas su nombre.
No te creerás esa historia, ¿verdad? Porque no puede oírte. No se lleva a los que dicen su nombre.
¡Oh! ¡Oh! ¡Qué torpe soy! Esta sí que es buena.
¿Quiere que le ayude?
Fíjate.
Ya.
¿Me pasas mi sombrero? Sí, señor. ¿Sabes? Soy mago en mi tiempo libre.
¿Eso de ahí son globos negros?
¿Te gustaría ver un truco de magia?
No me gustaría ver nada.
¿Qué? No, Mercè, por favor.
Es que, claro, mi...
Mercè, bueno, está sufriendo.
¿Cuántos ganivets aquí?
pues no te creas, es más un suspense terrorífico. No tanto miedo esta película, Black Phone, pero me ha parecido una propuesta interesante para hoy, porque es una película que la protagoniza Ethan Hawke.
Home, Ethan Hawke, mira...
Ethan Hawke,
tu amigo.
Que... Ethan Hawke, mi amigo. No es Matt Damon.
Ay, no es verdad que era Matt Damon.
No, bueno, llega a ser Matt Damon y me muero del gusto. Bueno, es una película dirigida por Scott Derrickson. Digamos que Ethan Hawke y Scott Derrickson ya trabajaron juntos en una película que a ti te daría muchísimo más miedo, que se llama Sinister. Que bueno, que a día de hoy Sinister tiene unos sustos bastante cutres, pero bueno. Entonces, es súper interesante esta historia porque Black Phone está basado en un relato corto de Joe Hill y la tenéis, bueno, la tenéis disponible ahora mismo en Amazon Prime Video, en Apple TV, lo podéis ver en vuestra televisión, en vuestros mejores reproductores visuales. Y bueno, Black Phone va sobre niños que desaparecen en un pequeño zona residencial de Estados Unidos. Esto ocurre mucho en Estados Unidos. Yo lo vi en una docuserie de John Sistiaga que me asusté y pensé, esto es Black Phone. Entonces, Ethan Hawke, y esto se sabe en el tráiler, hace del asesino. Este chico, este hombre que se disfraza como, no de payaso, pero no enseña la cara, va con globos y secuestra a un niño y le encierra en un sótano y en el sótano hay un teléfono negro, sin cable, un teléfono antiguo, pero el teléfono, aunque no funciona, suena. Y este niño habla con otros niños que supuestamente han fallecido. Esto es una pasada. Pero la película, la verdad es que... A ver, la premisa es súper interesante, sí que se pierde un poco al final la mitad de la historia. A mí me apetece mucho más saber sobre el personaje de Ethan Hawke, pero ver a Ethan Hawke en un rol tan diferente a mí me gustó mucho.
Perdona, ¿y de quin any és? O sigui, saps...
Esta película es del 2021.
Es del 2021. O sigui,
es muy reciente.
Es clar, es d'ara.
Es de ahora, sí. ¿No te has enterado de este? Bueno, yo estuve...
No.
Ethan Hawke, dije, como haciendo terror, dije, allá voy. Me encantó.
A mi el que m'al·lucina molt, Lorea, que avui estiguis amb aquest estat d'ànim, de ganes d'estiu i ens portis tot de pel·lícules de ganivets, eh?
Sí. ¿Dibujos animados, dices?
No, de miedo.
Ah, no, pero a ver, a mí me da... Pero que yo cuando sea verano... No te rías, Mercè. Que no te he entendido bien.
Perdona, podem dir el que l'acaba de dir la Paula? Diu la Paula, diu, mira, diu això... Clar, diu, té raó la Lorea. Diu, tu vas a l'estiu amb els teus fills al darrere, diu, els imposo...
Tu creies que te va a poner el agua azul o algo así. Pues no.
Pues
ya te he explicado que el verano es el mejor momento para estrenar películas de terror.
Sí, sí, sí.
Y que tú vas, imagínate que vas con tu churri al cine de verano, al aire libre, y te pones un It Follows. Pues os abrazáis del miedo ahí.
Claro. Claro.
Eso es maravilloso, ese momento. Bueno, entonces Black Phone es una pasada. Hay que verla, chicos, y es una apuesta muy interesante, ¿vale? Y esto ocurre en Estados Unidos. Hay muchos niños que desaparecen.
Ai, Déu. Escolta, Apple TV dius que es pot veure i Amazon Prime,
eh? Amazon Prime.
I Amazon Prime. Què? Anem per l'última, ja.
La última, como siempre me pedís que traiga una peli actual...
Sí.
Yo traigo una peli que se estrena la semana que viene, pero que es importante mencionarla, ¿vale? Entonces, la película se llama Los Vigilantes.
¿Dónde estoy? ¿Quiénes sois?
Estamos como tú, perdidos.
Vienen todas las noches. Nos observan hasta que amanece. Nos ven desde el otro lado.
Les va a encantar alguien nuevo.
¿Qué hacen? ¿Qué pasa aquí?
¿Qué pasa aquí? Vale, bueno, esto es una película de Watchers, sí. Y es una peli de suspense. Ojo, que la dirige, y no es un, esto no es un nepo comentario, la dirige la hija de M. Night Shyamalan. ¿Sabes quién es M. Night Shyamalan?
No.
Por favor. El director del Sexto Sentido.
Ah, val.
El director de Señales.
Fatal, sí.
El director del Bosque.
Sí, sí.
El director de... ¿Cómo se llama? Esta que se hacen viejos de repente en una playa. no me acuerdo. Esta a mí se estrenó en verano. No me gusta tanto.
¿Saps que trobo que hi ha d'haver una explicació per la qual aquestes pel·lícules s'estrenin a l'estiu? Tu dius que perquè la gent va més al cinema, que per cert, Lorea, deixa'm comentar amb tu,
sí?
Que el cinema està passant per un mal moment, ara.
Sí. Sí, está pasando, pero hay muchas variables que afectan a que la gente vaya al cine. No solo es porque las entradas son caras. Yo escuchaba a una chica decir, y creo que es interesante el comentario, en el cine se prohíbe el uso del teléfono móvil.
Sí.
Y las películas son cada vez más largas, son más de 2 horas. Y la gente no aguanta sin el teléfono móvil. Dice, ¿para qué? Ya la veo en casa. Obviamente las plataformas de streaming son un competidor, pero es una experiencia distinta la del cine a las plataformas. Una cosa es verla en tu casa... que te distraes, vas al baño, vas a la cocina, y otra cosa es verlo en una sala a oscuras con desconocidos. ¿Está pasando por un mal momento? Sí. Todo afecta. Que la gente no tenga dinero, que la entrada sea cara, que algunas salas de cine, yo siempre lo digo, están en mal estado. En algunas no hay dinero para mantenerlas suficientemente bien. Pero también pasa que yo he ido al cine recientemente a ver una película y tenía unos adolescentes al lado y no paraban de mirar el teléfono. Y eso es una falta de respeto. Entonces, la gente no se aburre en el cine.
Y mira a la Paula, claro, es que la Paula se aburre.
Exactamente. No hay que mirar el móvil cuando se está haciendo otra cosa. Menos viendo el cine.
No, però és bona reflexió la que tu fas, no?
Sí.
Perquè en el fons també al cinema és aquesta, sempre ho diem, no? Que és esta litúrgia, no? Este ritual que és, però és compartido.
Exacto.
I també s'ha de tenir respecte, no? Que no vas tu sol. Tu al cine no estaràs sol.
No estàs en tu casa.
Exacte.
Entonces, aunque pongas el dark mode en el teléfono, puedes mirar la foto de tu amigo en otro momento. No pasa nada, hay que respetar. Es que... Yo eché algunas miradas de odio, pero si me vuelvo a pasar, le diré, oye, un respeto.
¿Quién es la última película que has anat a veure?
Civil War, creo que... Civil War puede ser que fui a ver. Civil War, me parece, que fui a ver. No está, bueno, Civil War la trajimos aquí, me parece, la comentamos. Civil War es una, bueno, es de Alex Garland, el director de Ex Machina, y Alex Garland ha sido un guionista de cine como 28 días después... 28 semanas después, y va sobre una guerra civil en Estados Unidos que no se sabe por qué ocurre. Y esta guerra, sobre todo, es un thriller periodístico. A ti te gustaría mucho.
Mira.
¿Vale? Porque es como unos periodistas viajan hasta Washington en coche. Son fotoperiodistas. Y claro, ves cómo es su trabajo. Ellos buscan conflictos para poder sacar fotos e informar de lo que está pasando y cómo se juega en la vida hasta llegar a la Casa Blanca. Es una road movie, let's say, vamos a decir, ¿vale? Un viaje en carretera y es como un videojuego. Les van pasando cosas por el camino hasta que llegan a su objetivo final. Y son 2 horitas de peli súper disfrutables. Y ahí no hubo gente mirando el móvil, porque igual quizá había un tipo de público
diferente.
¿No? Diferente.
Claro.
Entonces, cuando vas a ver una peli de terror, hay un público más juvenil y Bueno, la educación es importante y a veces no la hay.
Mira, doncs, si et sembla, Lorea, ens fixem en aquest Los Vigilantes, que és aquesta pel·lícula, última pel·lícula que ens proposa avui la Lorea, que és de suspens i també bastant misteri, dius, pel director del Sexto Sentido.
Sí, sí, sí. A ver, siempre... A ver, el Sexto Sentido a ti no te dio miedo, ¿no?
Mira...
Sí.
No l'he vist. No, saps per què? No, sí, sí, Paula, ja ho sé, o sigui, targeta vermella. No l'he vist perquè com que tothom em va explicar... Saps, és d'aquesta...
Bueno, ja te sabes com acaba, no? Sabes com acaba, no?
I tant, sí.
Pues no la veas. No, és que no vale la pena si realmente ella te l'han destripa o no.
Però
no,
si està ben feta.
Està bé la peli, sí. Bien feta, sí, està sí. Muy bien feta.
Va, veus, bueno.
Vale, entonces, a ver, yo la he traído porque me parece interesante hablar sobre una película que se estrena la semana que viene solo en cines, muchachos. Entonces, la película es de... Lo voy a leer porque realmente no la he visto, no he entrevistado a nadie, ni a la directora, ni a la actriz, ni a nadie. Pero ocurre mientras es una chica que hace un viaje en carretera y se para en un bosque y de repente ella se ve como atrapada en una especie de casa cristal y hay unos entes fuera de esa casa que les acechan y no se sabe lo que es. Entonces, bueno, veremos qué pasa. Yo la veo un poco relacionada con la película El Bosque. El Bosque es una pasada, de Ibn Shyamalan. ¿La has visto?
No, creo que El Bosque sí que la he visto.
Con Joaquín Phoenix.
Sí, una vez,
es
sí
una pasada
sí,
de peli. Sí, sí. Que al final, mira, luego el final dices, anda. Entonces, yo creo que la hija va repitiendo un poco el camino que ha hecho su padre. Entonces, para ser tan joven, no sé, bueno, jovencita, quiero decir, su primera película, dices, mira qué animada. Marcarse al largo. Y estas son mis tres recomendaciones, mucho terror. No sé si Amarse está contenta.
A ver, yo te...
Estás un poquito inquieta, ¿eh? Has dicho, ay, ay, ay.
No, porque...
Para el tráiler.
Sí, porque no soy gaire, ya tú dije, de pelis de por. Pero Los Vigilantes, diré que tinc, mira, que m'ha agradat.
Sí. Jo crec que sí, no? Sí, jo sí. Crec que sí. Misteri i suspens a ti te va.
Que no dic que no m'agradi, però per exemple, tu de sèries, la sí. Sèrie, com es diu aquesta sèrie, que sortia a l'actor d'ET, a La Maldició de Will Hunting, és?
Ah, The House of Haunted Hill. La House of Haunted... Sí, La Maldició de Hill House.
Esta.
Jo no la vi.
Pues mira.
Però perquè... No me gusta mucho el creador de esa serie, que creo que se llama Mike Flanagan, me parece.
Sí.
No me suelo enganchar a sus historias, pero hay mucha gente, conozco mucha gente que es muy fan de Flanagan.
Ya.
Así que, bueno. Pero gracias por la reco. Igual, digo, si tengo un hueco libre este verano, digo, voy a hacer caso a Mercè.
Por favor, pues mira, sí. Si tens ganes aquest estiu de veure una sèrie de terror, aquesta...
Esta...
És de
Pero sí,
estilos,
entonces puedes ver It Follows si te gustó Hill House.
Me gustó, sí. També t'haig de dir que la vaig veure així, eh? O sigui, amb la pantalla...
Vale.
En horizontal a mi.
Vale.
Des de l'ordinador, o sigui, imagina't.
Muy bien.
No marxis, Lorea, perquè...
No marxo.
¿Ets de festivals, tú?
Pues este verano no voy a ir a ninguno.
¿No?
No, estoy muy tranquila. Estoy como un poco... Yo me quiero ir a Italia. Y no quiero saber nada más del mundo.
Y ya está.
Y ya está.
¿Y el último festival que has anat, quién es?
El año pasado. El Sonar.
El Sonar
de dia, eh? Sonar de dia.
Sonar de dia. Que bé que em diguis això, perquè d'aquí res, amb Carlos Bayona, que està arribant, ja està en el directe, no hi ha posat, està a dos carrers d'aquí.
Ah.
Ens parlarà avui, ells el... Perquè, mira, i de fet, l'any passat es complien 30 anys de Sonar, per tant, aniversari sí. Rodó, no? Mm-hmm. Suposo que també hauria ser un moment especial, no?
Sí, crec que sí.
Què és el que més et va agradar? Quin concert vas anar?
¿Cómo?
¿En qué concierto fuiste?
O sea, es que no me acuerdo. Yo creo que vi a Too Many DJs.
Too Many DJs, claro.
Sí, pero este año toca Paul Kalkbrenner de noche. Mm. Y Paul Kalkbrenner... Ah, no. Vi a Paul Kalkbrenner en algo que se hizo en... No me acuerdo. Es que a mí me llevan a sitios. Yo vi a Paul Kalkbrenner en el año pasado, pero no fue en el Sonar. Y fue una pasada. Fue una... Pum, 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 pum. Y este año voy a hacer el Sonar de noche. Pero yo el Sonar de noche no me atrevo a ir.
¿Por qué? Pero es también peli...
No sé, no es mi target.
No es tu target.
No es mi target.
Mira, si no sabeu el que passarà en aquesta nova edició del Sonar que comença la setmana vinent, avui el Carlos Bayona ens ha preparat un especial i, de fet, parlarem amb el codirector i cofundador del Sonar, que és en Ricard Robles.
Uau.
I li preguntarem, doncs, justament això, tres punts, per exemple, d'inflexió en la història del Sonar. Ara ja és aquesta 31ena edició. edició, que suposo que també serà especial.
Sí.
I mira, crec que ha passat ja per la darrera d'aquí, no, el Bayona?
Perfecto.
Doncs, Lorea, si et vols quedar, ja saps que és casa teva.
Gràcies.
Nosaltres fem una petita aturada de res i a la tornada, Bayona al Fabricació.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Això és fabricar... Això és fabrica... Fabricació. Això és fabricació pròpia. No. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga. Espera't, que estem en directe ja, eh? Espera, a veure què vol que diguis.
Ja?
Sí.
És l'aniversari teu?
Sí.
Ha portat, però, bueno, aquests croissants són...
Digue-ho, digue-ho.
Són bons, eh, aquests.
Molt bons.
Aquí
són...
Aquí hi ha perner, eh?
Hi ha molt greix.
Sí, sí, molt greix.
De fet, els hem posat sobre la taula aquest matí i s'han anat...
Bueno, jo
ja no queden.
No en queden.
Queda el de la vergonya, que és aquest, que mai agafa ningú.
Dona'm, jo l'agafo.
A la Mercè, que no en té de vergonya.
Sí, no de sí.
Escolta,
de vergonya.
Si el poses sobre la taula, va deixant com una pàtina de greix.
Sinvergüenza.
Sí? Es va com... es va dissolent tot el
si
colesterol.
Si pujo a la taula, igual, deixo una pàtina de greix. Que estic fatal. He de començar.
T'has convidat, Bayona, a la festa?
He començat a fer dieta.
Jo també, Bayona.
Sí, no?
Comences bé.
No tenim un expert per dietes. Jo vinc també, ja, com feu venir, ja cada vegada que hi ha un expert que penseu que...
Vols divendres?
Que, sí, va.
T'interessa o no?
Sí, m'interessa molt.
Ah, doncs mira, ja... Bueno,
però una dieta sense passar gana. I que no.
Mira,
jo una vaca del
tu fas esport, vas a caminar normalment, a fer esport?
No, amb patinet.
Amb el patinet.
És que tu més no necessites fer dieta.
No, mira, aquesta setmana he anat 3 dies al gimnàs.
Carai.
Perdona.
A preguntar quan costa.
Quan fèieu el rodatge de... Quan fèieu el rodatge a la sortida de la nieve, et passaves el dia al gimnàs?
Ah,
sí, sí, és veritat.
Però,
sí.
O era el teu germà?
No, era jo. Era jo. Mm. Ell treballava, jo anava al gimnàs.
Escolta, aquests presents estan boníssims.
Ah, jo, mira.
A veure si ens patrocinen ja Manolo Bakes, que hem fet molta, molta publicitat.
Tenim un convidat avui, saps?
A veure, de què parlarem?
Tenim un convidat d'avui. Jo anava a parlar del Festival Sonar, perquè vam parlar del Primavera Sound. El Sonar és la setmana que ve, i jo la setmana que ve ja ens agafa amb el Sonar començat, perquè comença. Llavors no podem parlar el divendres que ve del Sonar.
Clar.
Hem de parlar ja. I jo havia anat, m'havia documentat, i havia escrit un munt de coses, però jo he pensat, quina millor manera de parlar del Sonar que parlar directament amb algú que està allà dins, no? No? I he pensat, doncs pararem amb el director del Sonar, són tres, parlarem amb un d'ells, el Ricard Robles, que és un tio majíssim.
I, perdona, i és cofundador, no?
És cofundador del Sonar. Sí. No sé si el tenim ja en antena.
Sí, sí, el tenim.
Hola, Ricard.
Hola, bona
tarda. Fem una cosa, Ricard, perquè jo t'he preparat una cosa per presentar-te bé. He fet una cançó per tu. I vull que l'escoltarem. Sí, l'he fet jo i hem fet la cançó que es diu Ricard Robles. Ah. La tornada, atenció, ja veureu. Robles, Ricard.
¿Pero lo ha hecho la IA o esto?
¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo
has fet? La IA, ya. Ya no.
A ver, pregúntale al Ricard, a ver si...
¿Qué tal, Ricard? ¿Cómo estás?
Això no m'ha passat mai, eh. En la vida m'ha passat...
No m'estranya.
T'ha agradat el mirar. Robles, Ricard. Ja te la passaré.
Aquí ens ho fem tot.
Ricard, és cançó de sona, creus?
Seguríssim. I tant. No, i tant.
I tant, no?
Clar, que ens ho expliqui ell, però clar, és que el sonar i la intel·ligència artificial és importantíssim aquest any, no?
És important, no només al sonar, sinó a tot arreu. Realment és un tema que ens ocupa, no només al sector creatiu, sinó en general a tota la societat. La nostra, diguem, especialitat o el focus nostre el posarem sobre les indústries creatives, sigui la música, el cinema, l'audiovisual, no com un tema que està per venir, sinó com un tema que ja està totalment incorporat i que volem que els experts, siguin els artistes, els tecnòlegs, els científics, els acadèmics, analitzin i es posin què és el que està passant sense matisos, no? Aquelles coses que poden ser bones, aquelles que estan en qüestió i aquelles que realment són una amenaça sobre la qual haurem d'estar alertes.
Ens ocupa i ens preocupa, no? Perquè no sé quina acadèmia de cinema declarava aquesta setmana, fent una declaració de que qualsevol procés creatiu que impliqués un guió, per exemple, una intel·ligència artificial, no anava a ser acceptat per l'acadèmia, no?
Clar, aquí hi ha tants aspectes, des de l'aspecte d'autoria, l'aspecte legal, els aspectes de la distribució... És a dir, hi ha infinitat de temes que qualsevol tecnologia, no oblidem, quan va arribar a internet o molt abans, no?, quan arriba el sintetitzador, qualsevol tecnologia impacta directament a la gent que s'està guanyant la vida amb el sector en aquells moments, no? I sempre hi ha un estat de pànic, que de vegades pot ser justificat, i que de vegades demana una mica, si pot ser, de calma i de reflexió. I això és el que proposarem aquests dies de Sonar. Anem a veure aquest pànic, que diguem que és raonable, és legítim, per on ve, quins aspectes són els que alguns artistes i alguns experts ens poden explicar per ajudar a mitigar-ho, i quines coses no estem tenint en compte, que també altres experts ens ajudaran a estar alertes, no? Realment, després d'internet no hi ha hagut una tecnologia que tingui realment aquesta capacitat transformadora tan bèstia com la intel·ligència artificial. I això ens ocupa des de fa bastants de Sonar, però aquest any realment és el gran tema del moment, no només en el nostre sector de les indústries creatives, sinó a nivell general de tota la societat.
Clar, però dona la sensació, no, Ricard, Carlos, que el que està dient el Ricard és que el Sonar... Bueno, de fet, el Sonar jo diria que ja l'edició passada i les altres ja vau acollir aquesta intel·ligència artificial, no? Vull dir que...
Vosaltres, jo crec que des de l'any 2021.
Des del 2021, no? Ricard?
Sí, de fet, des de 2017 ja vam començar a parlar d'aquest aspecte.
Clar, és que sou pioners en aquest sentit i heu acollit aquesta intel·ligència artificial, no? Li heu sabut veure com el punt, diguéssim, positiu, no, Ricard?
Bueno, hem acollit, com sempre, a gent que en sap més que nosaltres. Nosaltres, finalment, el que fem és detectar quines són les idees, detectar quines són les tendències, les persones, i convidar-los, perquè davant d'una audiència que sigui molt ampli i molt diversa, ens puguin explicar què és el que s'està fent, què és el que està per arribar, i com hem dit fa un moment, no?, quines coses poden ser relevants i poden ser interessants, i quines demanen una regularització o una reflexió per veure de quina manera s'incorpora això perquè la transformació sigui el més beneficiosa possible, si és que són capaços, no? I nosaltres portem molts anys per això, detectant idees i detectant projectes en mans d'experts, però, diguem, la realitat hi ha moments que et passa per sobre, i l'any passat ja vam veure que era el gran tema del moment i no l'hem volgut abandonar, al contrari, anem a aprofunditzar encara més en l'edició d'aquest any.
Sí, perquè aquest any ja és una realitat. Jo agafo una aplicació i
ho acabes de fer.
Escric una lletra i en 30 segons m'ha donat dues versions d'una cançó que se suposa que no té propietari. I clar, és que no pot venir a ningú a dir-me que això és un plagi. Jo si edités aquesta cançó i digués que és meva,
ja està.
Qui pot dir que no és meva? És que hi ha tants interrogants que...
Exacte. Sí. Per això la conferència inaugural d'aquest any, que serà el dijous al dematí, de sonar més bé, parla d'això, parla de generar pànic, no? Hi ha un interrogant, hi ha una sèrie d'experts, valorarem aquest pànic, que dic, com és de legítim, com és de sobredimensionat, quines praxis ens poden ajudar i ens poden, diguem, tenir més coneixement per tenir criteri, i quines coses no estem caient i que alguna gent que està, diguem, des de fa molts anys treballant, ens poden alertar sobre com ens hem de preparar per una cosa que ens transformarà en moltíssimes de les coses que fem cada dia i que, de fet, de manera inconscient ja estem, diguem, participant d'aquesta intel·ligència artificial, no? Llavors, ens falta, com sempre, una formació i una legislació que va molt més endarrerida que no pas l'avançament tecnològic.
Ricard,
és que jo el Ricard el conec de...
De què us coneixeu?
Jo he treballat amb ell, perquè vam produir junts un documental que es diu Hit New York, i hi ha moments de pànic quan estàs produint un documental.
Home.
Ricard és la calma, sempre la calma. En el pitjor moment. Jo crec que si s'estigués enfonsant al Titanic, el Ricard estaria ja mirant a l'infinit i pensant, que no estarà de freda l'aigua, no?
Que bona aquesta.
Sí o no, Ricard? Jo sempre t'he conegut molt tranquil.
Procuro no ser una peça que, diguem, contribueixi a més histèria, no? No tinc la solució ni
coses
clares. Perquè que tu recordis el pitjor moment que has viscut tu a Sonar. Es pot dir o no?
El pitjor moment...
En 31 anys, no? Que són molts, ja.
No sé si el pitjor moment, no? Però hi ha hagut èpoques en les que sembla que no l'has encertat, no? Que allò que la teva intuïció t'ha dit... Després la realitat se't posa en contra, no? I després, diguem, tot s'acaba posant a puesto, no? I hi ha moments en què realment sí que hi ha una sèrie d'elements que de manera decidida i amb mala intenció es poden posar en contra teva, no? I aquí sí que has de, diguem, aplicar aquesta calma i dir, bueno, realment no tot és com tu voldries, no tothom opera de la manera que tu creus que és just i has de continuar, diguem, reafirmant allò que tu vas crear i de la manera que tu vas pensar perquè el teu projecte no te'l prenguin d'una forma que no sigui, diguem, perquè no hi ha més remei, no? Llavors, hem passat moments complicats uns quants, greus, jo crec que pocs, no? I a més te n'oblides de les coses dolentes, sí.
Clar, i Ricard, Carlos, deixeu-me recordar que també moltes vegades molts dels DJs que... És que jo crec que no és la paraula repetir, perquè jo crec que tenen la sensació que tornen a casa, no?, quan estan al Sonar.
És la voluntat nostra, sí, que realment aquells artistes que venen per primera vegada tinguin les millors condicions possibles per treballar, és a dir, que tinguin un equip tècnic amb condicions, un personal que els ajuda a fer la seva feina, un entorn favorable perquè allò que fan, que és molt compromès i que és molt delicat, ho puguin fer, diguem, ben acollits. I per això molts artistes tornen o et demanen de tornar, no? Perquè realment hi ha una atmosfera en què la connexió amb el públic és extraordinària, i això sí que realment jo he visitat i conegut molts festivals, però hi ha una manera, diguem, de tractar la nostra audiència al públic, encara que sigui una proposta molt extrema i radical, que és molt càlida, que és molt de públic que espera això, que el sorprenguis i que l'impactis, no? I hi ha una voluntat per part de tot l'equip que allò que sigui complexa pugui resultar el més fàcil possible pel creador, no? Això és fonamental. Normalment ho aconseguim, de vegades les coses es compliquen, no? Però sí que és una voluntat de que l'equip reuneixi les millors qualitats, tant humanes com tècniques, perquè els artistes estiguin, doncs això, com a casa,
com a casa,
o a casa seva. Sí. Sí, sí.
Mira, ens queden pocs minuts per això, per poder parlar amb el Ricard. No sé si li volies preguntar alguna cosa més, Carlos. Igual
no, volia comentar, clar, que és que tot temps de l'electrònica ara, com el Richie Hawtin o Laurent Garnier, clar, és que el sonar porta 31 anys. No és que són tot temps, però porten tota la vida en el sonar, no? És que s'han fet grans els artistes a la vegada que el sonar s'ha fet gran, no?
Són els nostres clàssics i ens agrada molt, dintre d'una programació que generalment mira cap al futur o que intenta detectar quines són les tendències que marcaran la música popular que està per venir, a seguir respectant i donant espai a aquests clàssics, perquè tenen moltes coses que explicar, a part de donar capacitats artístiques i unes prestacions tècniques insuperables, són uns relators de la història de la música, no? Llavors hi ha d'haver moments de, bueno, recordar i tornar a posar en situació tot allò que hem viscut durant més de 30 anys i que ells són el testimoni, no? Llavors, aquesta combinació de talent emergent amb els clàssics ha format sempre part del caràcter del festival i crec que és una cosa que el públic també agraeix. No sé, on comentàvem en una conversa l'altre dia que no hi ha una voluntat nostàlgica dintre de la programació del festival quan programes un artista que fa 30 o 40 anys que treballa, no? Però en el fons, a tots ens agrada una mica aquesta nostàlgia, no? Llavors s'ha de poder acceptar amb tota normalitat, no? Que està molt bé que els clàssics continuen tenint un lloc important dintre del programa del festival.
Ricard, el Bayona l'heu programat alguna vegada o no?
Sí, un parell de vegades he estat jo.
Sí, he estat, sí senyor.
I què, com és treballar amb el Bayona? Tu dius que el Ricard és, no? Calma total, i el Bayona que és tot el contrari, no, Ricard?
A veure què dius ara,
Per sobre, per sobre de tot ens estimem.
Ui, ja ho dius tot, això.
Això està molt per sobre. A mi, què m'agradaria? Pues, quan actua el Bayona, quan actua tanta gent que conec i que són amics meus, sí, tenir el temps d'estar a l'escenari...
I poder-ho gaudir.
I poder compartir l'experiència. No? Lamentablement, aquesta és la pitjor part de la nostra feina. És la pitjor part, no? Que realment estàs convivint amb gent amb la que li tens respecte i afecte, i en el moment aquell que és importantíssim per l'artista no tens la possibilitat d'estar acompanyant-lo de la manera que voldries, no? Llavors m'ho ha de dir ell si s'ho va passar bé.
Clar, però jo molt bé, ja t'ho dic jo, però clar, és que personalment és, deu ser una putada, perquè tu estàs tot un any treballant per fer un gran festival però no el pots gaudir mai, no?
Sí, aquesta és la part, diguem. Mira, ara em va molt bé, perquè recupero la pregunta aquesta que em deies, quin és el pitjor moment, no? El pitjor moment és quan acabes el festival esgotat i dius, hòstia, aquests 3 o 4 shows que jo m'he tirat no sé quants anys intentant veure'ls o intentant portar-los,
ja està.
De nou me'ls he perdut, no? I aquell sentiment et costa unes quantes setmanes de
digerir, no?
I no te n'alegres quan un festival de la competència porta un d'aquests artistes i dius, mira, aquest el podré veure?
Sí, el que passa és que de vegades, bueno, jo crec que depèn de l'entorn i del moment en què estiguis tu, no? Però és molt diferent, no? Perquè tu t'ho has explicat molt bé. Estàs allà tot l'any lluitant i treballant i imaginant com ha de ser aquella experiència i d'alguna manera no acaba sent per complir-te d'això, no?
Ja, això deu dir.
Això també passa als casaments.
Clar, és que és el que no m'ha de dir, Ricard. Això és com casar-se cada any. Sí. Tu estàs tot el dia, tot l'any preparant-ho i quan
no ho disfrutes.
I quan arriba el dia ja ha passat. Ja,
Ricard, ho hem de deixar aquí. Ara amb el Bayona repassarem el millor d'aquesta edició d'aquest any del Sonar. Digue'm res, un, ja sé que és molt complicat, però amb què diries que la gent s'hauria de quedar o...
Un només.
Ai, és que és ja sé que és complicadíssim, això que et demanem.
Bueno, si no hi ha més remei que agafar un, jo crec que podem agafar un artista que té una presència especial aquest any al festival, que és el duet francès R, que estan interpretant un disc que té 25 anys i rememorant aquell disc que va ser d'un gran impacte i d'una gran influència en el seu moment. Serà una escenografia xulíssima, preciosa, i és un disc que l'escoltes ara i potser l'entens encara millor que en el seu moment l'impacte que va tenir. Llavors, per mi és com el grup que pot agradar o que pot interessar a moltíssimes de les audiències. Les més joves que no van viure el moment i aquelles que van estar, rememorar-ho, però amb un sentiment que allò encara és vigent, que allò encara és important. Això és el divendres per la nit i estarà en aquest món safari que té 25 anys.
Doncs què, amb això d'acomiadem el Ricard Robles, sí, no? I els escoltem una mica de fons. Ricard, moltíssimes gràcies, i gràcies, Eva i Ona.
Moltes gràcies, Ricard.
A vosaltres, que passeu bona tarda i ens veiem al festival.
Ens veiem al festival.
Codirector i cofundador de, del Sonar. Que vagi molt bé, Ricard. Escoltem una mica d'Eir, que et sembla la proposta d'en Ricard.
Escoltem-ho.
Digués, el moment per tu més històric de tots els sonars que has anat, perquè hi has anat sempre, no has fallat cap
jo
o no?
Jo crec que vaig anar des de la segona edició fins a la sisena, setena, i després va haver bastants anys que no vaig anar, va ser una qüestió de 7, 8 anys, ja, perquè era molt rebel jo, i a mi m'agradaven uns grups, i mai portaven aquest tipus de grup, que eren més d'una electrònica més fosca, més alternativa, però al final em vaig treure aquesta tonteria del cap i vaig tornar i m'ho vaig passar bomba i he actuat dues vegades. Mm. És el millor festival del món, no només per la música que té, sinó perquè tot el que engloba el festival. És un festival que, imagina't que és un festival de festivals, perquè la setmana passada era el Primavera Sound, i el Primavera Sound és el Primavera Sound. Barcelona, la setmana que ve, és el Sonar, és el Love Sonar, que Love Sonar engloba les festes del brunch electrònic, del row, les festes del poble espanyol, el Input també fa una festa...
Bueno, i vosaltres, Jartel, heu anat al Sonar de dia, no?
O
no?
Una vegada, en una ocasió.
I el Sonar de dia, i els sonars que estan al costat del Sonar, que li diuen Off Sonar, i després, i és que està el futur allà. Jo me'n recordo, i ara estava parlant amb Ricard, jo la primera vegada que em connecto a internet és al Sonar. I va ser, em sembla que va ser la segona o la tercera edició, que em diu un amic, hi ha ordinadors amb internet.
Ui!
I jo, què? Ordinadors amb internet. I això què és? No saps què és internet? Internet és... I clar, jo em ficava un ordinador i entrava en aquestes webs horribles que tenen
lentes.
Aquest fons que no carregava mai, que era... I jo vaig estar per primera vegada navegant a internet i vaig sortir d'allà pensant, pues no és per tant.
I regalen moltes coses al Sonar, que això també és interessant.
Ah, sí.
Sí. A mi, per exemple, Lorea, tu i jo vam anar juntes, Gila, ens van canviar la pantalla del mòbil.
Ah, sí, és verdad.
Sí. No, d'aquestes també, però jo prefereixo una... Fas cues i et regalen, què sé jo, una samarreta, un barret, sí, una carcassa del telèfon,
souvenirs,
que t'endús.
No, i els puestos on souvenirs, pots provar un munt de catxivatges electrònics. Sí. Això és superxulo. I després, al Sonar de nit, hi ha el més gran del món, és que hi ha els autos de xoque. Que hi ha uns autos de xoque. Hi ha autos de xoque. Que jo, hi ha un consell, que si voleu anar als autos de xoque, que no sé com es diu català, senyor català correcte, ho hem de mirar això.
Autos de xoc.
Els autos de xoc, no crec que es digui així. Els autos de xoc. Aneu aviat, perquè duren molt més.
Però què vol dir que ja no? O sigui, és de tota la vida,
com de
la
fira. Sí, i vam anar als autos de xoc. Això. Clar, això triga 2 minuts quan és al principi de la nit. Quan portes una hora, ja no és ni 30 segons. I m'estan timant aquí.
Deixa'm dir una cosa.
Estan caríssims.
El que deies tu, que ara el Sonar, o sigui que Barcelona, a partir de la setmana que ve, ara venim del Primavera Sound, la setmana que ve el Sonar, després hi ha, que és aquesta fusió que jo recordo, Sonar i grec, que comença el Sonar i el grec, a veure una edició que va haver-hi al Banoto amb Richie Sakamoto, que van actuar al grec, que va ser una passada, però no? I és al·lucinant com Barcelona no som conscients de la capitalitat que té a nivell cultural. Vull dir que en aquestes 3 setmanes que portem, després ve el Cruïlla, després ve... qui més? Què més? Bueno, és que clar...
No, i específicament, bueno, en el que és la música electrònica, la setmana que ve, Barcelona és la capital del món. I després això, doncs, els festivals d'estiu, doncs, hi ha l'Ultra de Miami...
Pedralbes, no? Després... Festival de Pedralbes, dels Jardins...
Sí, però com a música electrònica...
Esclar, el Sonar.
Com a música electrònica, Barcelona és la capital del món
i
durant tota la setmana que ve.
Com creus que ho han aconseguit, mira?
Doncs amb molt de treball.
Això és...
Amb molt de treball, clar, perquè imagina't, la primera edició del Sonar és una festa a la Sala Apolo, no? Que ja va actuar Laurent Garnier aquella nit. Doncs, mica en mica, i com es fan les coses des de baix, no? No es creen, els festivals no es creen des de la taulada, no? Com, i de poc a poc, de mica en mica, i amb molt de seny, i
Bayona, i ara és veritat, jo la veritat, mira, el son llenat d'aquesta, amb aquesta fusió que vaig veure del grec, però sí, era ben en el grec, però el son ara sí, no hi he anat mai. Sí que és veritat que l'any passat veia moltes històries a Instagram de gent que hi anaven, com fusionen ja amb, com es diuen això, que es projectaven...
Ah, projeccions.
No? Mm-hmm. Això es porta ara moltíssim, no?, amb les sessions del sonar. Saps el que et vull
bueno,
dir?
Ara jo, mateix
no?
T'ho deia el codirector del festival, que precisament Air està preparant un espectacle que he vist imatges, que és espectacular. O sigui que no és només música, és música, però també és imatge, és espectacular.
L'Eric Pitch venia amb un espectacle que bàsicament sí, sí, era un espectacle visual.
Visual,
la
exacte.
La música estava bé, sí, una mica repetitiva pel meu gust, però és que tu no anaves a veure la música, anaves a veure aquestes
però,
projeccions.
Però això vaig veure per Instagram, era un
espectacle. Per
exemple,
ahir a la nit jo vaig estar a Casa Batlló,
sí,
a l'espectacle de Chemical Brothers. Oh! Espectacular. Et fiquen en el que li diuen The Cube i et fiquen una habitació on tot són pantalles i de sobte comença la música, musicón, i
això ens ho vam perdre. Què va passar aquí?
Tu aquí et mereixeria. Què passaria?
Perdona, jo vaig anar a veure un concert molt semblant a això que tu expliques, de Triquell, i va ser una passada.
Mira.
Això va ser per això l'Ideal, el centre d'arts Ideal al Poble Nou, i també és una experiència immersiva espectacular.
Totalment.
I que sembla que no, però està super a prop del cantant de l'artista i és interessantíssim.
Totalment, i l'altre dia apareixia la notícia ja directament dels concerts, que són mig real, mig que et poses unes ulleres i el que veus a l'escenari és part d'una realitat inventada.
Ui, això ja no sé què dir-te, eh? Jo no sé si t'ho compro, això de les ulleres. Bueno, i la virtualitat.
Estem veient a Londres sold outs d'un espectacle d'ABBA, sí, sí, on hi ha una projecció d'ABBA.
No m'hi trobaràs.
No t'hi trobaré?
No m'hi trobaràs encara. I això no t'ho compro. Mm.
Mira, ens queden res, pocs minuts, però jo crec que podem fer una repassada del que hem vist.
Mira, jo et recomano del sonar, anar al sonar de dia, sobretot, sí, anar al sonar de dia del dijous, que és el millor moment de tot el festival. Perquè
estem fent programa, Bayona.
No està tan ple... Bueno, però acabem a les 12 de la nit, el sonar de dia de dijous.
De dia a dia, doncs,
tal com sortim d'aquí, anem al sonar, no hi ha excusa. I és molt xulo, perquè el que diuen dels... els capvespres, no? Los atardeceres,
sí,
no? No, doncs aquest any tenen tres sessions molt especials. Una és el Laurent Garnier, una altra és la Miss Keating i la tercera, ja t'ho diré, ara no me'n recordo...
ja m'ho diràs.
Ja t'ho diré, ho tinc aquí apuntat, però no és important. Tampoc,
bueno,
no?
Potser escoltem una mica Miss Keating o què?
El Folamor, ara diu.
Ara.
Que també. Ja ho diu.
Quin vols escoltar?
Mira, escoltem a la Miss Keating una mica.
Vinga, va, la Miss Keating.
Ara es diu Keating, només.
Ah, Keating.
Clar, ja no és una Miss Kitty. Ara igual s'hauria de dir Miss Kitty, però no es diu Keating.
Deixeu-me escoltar.
I va, quan vas allà, que te Kitty lo baila.
Deixeu-me escoltar una mica la Kitty.
Comunica'ns.
Però, Bayona, o sigui, per la gent que a vegades també tenim por de... No por, però dir, ostres, és que només serà música electrònica, o ara dèiem, que sí,
va,
que hi haurà coses...
Que
sí, com, ja, què els diries, tu?
Molt urbano, bueno. Molt de R&B, bueno. Molt experimental. Sobretot el sonar de dia. És que, clar, sonar té una cosa que normalment als festivals de tot el món tu vas a veure grups. Allà vas a descobrir grups. Està bé, els grups que venen i que ja coneixes. Veurem a Air, molt bé. Veurem a la Miss Kitty, molt bé. Però el que mola de sonar és arribar allà i de sobte que et vingui un grup de no sé on, de l'altra punta del món, i et fa una música que t'esclata al cap, no? Això és el xulo del sonar. I això, en el sonar de dia passa molt. Passa molt, és molt divertit.
Jo he de dir que el sonar, evidentment, el sonar de dia és molt llarg, no? I pels que potser no són tan experts com tu en música electrònica, hi ha moments que notes que són moments, per dir-ho així, ball, saps? Que baixa una mica la intensitat, perquè a vegades tenim la idea que la música electrònica és sempre molt marxosa, i molt intensa, però hi ha moltes propostes també que són molt relaxades, i pels que no estem tan avançats en la matèria sí que és veritat que dius no acabo d'entendre, et perds una mica, no vull dir que t'avorreixes, però sí que et perds.
Tenim la Lore aquí, eh?
Però, i de noche? ¿Qué pasa de noche? ¿No hablas de la noche?
De noche todos los gatos son pardos.
O sea que mejor de día que de noche el sonar. Claro, es que yo creo que viene Paul Kalkbrenner.
Sí, Paul Kalkbrenner. Claro, si es que dices...
Yo la vi el año pasado y es una pasada.
Una mega festa, pero Paul Kalkbrenner... Por ejemplo, a Ben Bomer, que yo le he visto al brunch... Ben Bomer fa una música... Si el podem escoltar ara...
Però un moment, aquest que sona és de Paul Kalkbrenner. Clar,
aquesta és la típica de Paul Kalkbrenner.
Típica, a ti no te gusta.
M'encanta. Però la, posa, la tocarà o no?
Sí, però és que sona molt distinto.
Si no, li fotarem...
Te revienta el corazón.
Si no, li donarem el cap fins que la toqui.
No, home, no li feu res, va. Quina volies que em posaran, Dani?
No, per exemple, escoltem a Ben Bomer i mira, això no és bacalao, mira, escolta.
Vinga.
Estàs allà, 3 de la matinada. Comences a flotar, ja.
Sí, clar. Tu ja vens... Però, la gent que ja ve flotada de casa, eh?
Bayona,
jo no sóc dels que ve flotat de casa.
No, pareu. Bayona, jo crec que tu avui estàs... Se nota...
Que m'agrada, no?
Sí.
Allà, jo estic allà, que...
Sí, clar, se't nota...
Sí. Clar, és com... Estàs content avui, Bayona. Sí, tens un... Brillen els ulls.
Estàs especialment atractiu.
Sí? Si venen els Reis Mag... Ah, sí?
Projectes com una llum, Bayona?
No sé, jo projecto el que tu vulguis. Què vols que projecti jo?
Bueno, va. Mira, volem que ens projectem cap al cap de setmana, Bayona.
No, però, per exemple, Ben Bomer, sí. Paul Kalkbrenner, Adriatic, sí. Adriatic fan una música preciosa, de ball, molt preciosa, molt de ball.
Preciosa, define preciosa.
No, no, mira, podem escoltar-lo, si vols. Tenim un tema d'Adriatic i l'escoltes i, mira, escoltem Adriatic i, mira, això no és...
Això és molt chill, no?
Això sí que és chill. És de vesprada. No?
Et dic jo que t'avorreixes en algun moment, eh?
Esto es momento valle. Jo
que si vas
sonar... Momento valle.
T'avorriràs. Alguns moments.
Bayona, per rematar-ho, quina vols que posem?
Jo vull festa.
Tu vols festa?
Vull acabar amb festa. I vull que escoltem el Marlon Hofstadter.
Hofstadter.
Això és... Sí, el nom és impronunciable, però és festa. Escoltem-lo perquè això és el que jo vull a sonar. Aquest tipus és divertidíssim.
Què és aquest bacallà?
Això és divertidíssim.
Això és
la meva recomanació.
Un tros de bacallà, eh?
Apunta-ho, Mercè, que això ho posarem aquesta tarda.
Jo segur.
Patrum, que deia Flash i Fem a l'època. Patrum.
Mira, doncs patrum. Bayona, que vagi molt bé el que hagis de fer avui.
Molt bé.
Sort, Bayona.
Sort, que vagi bé.
No perdis el tren, eh?
No sé què està passant.
Jarque.
Què?
L'has felicitat, no? Només començar. Sí.
Ui, tant.
Que vagi molt bé, eh?
No, tu no te'n vas, eh?
No.
Amb mi
no.
Tot el dia, eh?
Tot el dia. A l'Òria, gràcies també, eh?
A vosaltres.
Vinga, va, nosaltres marxem de cap de setmana, us deixem amb l'Ignasi i Miranda i el Sense Distància. Adéu.
Adéu,
Bayona, adéu.
Adéu,
Bayona.